A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
La Comissió Europea ha conclòs de manera preliminar que Meta podria estar vulnerant la normativa europea dels serveis digitals pel disseny d'Instagram i de Facebook. Brussel·les considera que funcionalitats com l'escroll infinit, la reproducció automàtica de vídeos o aquestes notificacions constants i els algoritmes de recomanació afavoreixen un ús compulsiu d'aquestes plataformes, especialment entre els menors. I exigeixen canvis perquè aquestes funcions deixin d'estar actives per defecte. Per analitzar què hi ha darrere d'aquest model de negoci, avui en parlem amb Sílvia Martínez, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i directora del Màster de Social Media. Sílvia, molt bon dia.
Molt bon dia, encantada de parlar amb vosaltres.
El ple és nostre. Escolta, Sílvia, primer de tot, explica'ns una miqueta què implica exactament aquesta decisió de la Comissió Europea. Què és això?
Clar, això és un procés, és a dir, és el resultat d'una investigació, d'un estudi que s'ha fet de com estan o no, en aquest cas, no, complint el que determina la normativa europea sobre els serveis digitals. Entre altres coses, estan molt pendents de l'impacte d'aquestes plataformes pel seu volum d'usuaris, no, i que pot tenir precisament en qüestions molt relacionades amb la salut, en aquest cas amb la salut fins i tot mental, no? En aquesta qüestió que comentàveu abans de generar addicció fins i tot, no? I és veritat que detecten certes característiques del disseny de les plataformes, coses que també s'havien fins i tot parlat abans, no? D'una altra plataforma com és TikTok, justament en aquesta manera d'oferir el contingut. Parlaves, no?, d'aquest scroll, desplaçament infinit, d'aquesta característica, no?, de passar d'un contingut, d'un vídeo, d'un reel a un altre sense una pausa, no?, i aquesta possibilitat fins i tot de comprensió millor del contingut. I això el que fa és moltes vegades que estem enganxats, no?, en aquesta dinàmica que es denomina el sector, no?, com els rabbit holes, no?, perquè ens atrapa en una dinàmica de consum que realment és infinita, no?, con el mateix desplaçament d'un contingut a un altre. I és molt complicat posar aquest límit de dir, no, m'aturo i passo a una altra cosa, no?, a un altre tema, i fins i tot quan estem desenvolupant altres activitats, trobem forats per tornar a connectar-nos, no? Perquè hem rebut una notificació, perquè no volem estar fora, no? De la novetat, del que està passant. I això genera aquesta necessitat, no? De tornar novament a la plataforma. Això que comentava la companya, no? D'estar molt pendent del que està passant, i si mires tot el temps que passes durant el dia, no?, consultes la teva activitat a la plataforma, realment pots arribar a tenir una sorpresa de tota aquesta acumulació de consultes que estàs fent i de connexions a les plataformes.
Sí, de fet, ara continuem les preguntes, però mira, fa uns dies vàrem fer un dinar d'equip i vàrem fer el joc, no?, de mirar quantes hores de connexió teníem cadascú a Instagram. Ja no anem al mòbil, perquè al final també nosaltres el fem servir com a eina de treball, clar, però amb Instagram. I el mínim eren 2 hores al dia.
Sí, sí, això és molt de barbaritat. I fins i tot si miren el consum més a la part del final del dia, de la nit, no?, això també condiciona molt els hàbits de descans, no?, de aquesta necessitat de desconnexió. I és veritat que d'una manera molt senzilla, en aquest disseny que tenen les plataformes, han arribat a marcar-nos d'alguna forma o a canviar els nostres hàbits i les nostres dinàmiques i rutines diàries. Uh-huh. I sí, clar, per això la Unió Europea també té aquest focus, no?, de veure i de posar en marxa aquesta normativa i estar pendent sobretot de l'impacte d'aquestes plataformes que, com parlava abans, no?, el volum d'usuaris que té i l'impacte real que això pot generar a la societat és molt important, no? I per això aquesta necessitat d'estar molt atent al que passa. És veritat que aquest tipus d'informe normalment triga molt, no? Parlem de que aquests resultats són preliminars d'una recerca que va començar un parell d'anys abans, o sigui, i clar, en aquest punt la companyia llavors argumentarà, no?, que en aquest període ha incrementat i ha posat en marxa certes mesures que de vegades amb molt d'anunci, no?, i de publicitat que fan també con les de control parental, no?, un grup, a més, no?, una part de la població molt vulnerable i que també és un focus fonamental d'atenció, no?, tant per part de la Unió Europea com dels diferents governs, com és el cas també d'Espanya, no?, en aquesta mirada d'impedir, no?, que els menors doncs tinguin accés a aquest tipus de plataformes i de continguts que circulen.
També aquestes plataformes juguen a dos cares, perquè com deies, sí que implementen d'alguna manera alguns mecanismes per evitar aquestes dinàmiques, però per altra, ara també han incluït l'Instagram Plus, no sé si ho has vist, que paga l'Instagram Plus per veure qui torna a veure les teves històries.
Sí, o sigui, sempre estan mirant aquesta incorporació de funcionalitat i és veritat que han posat en marxa algunes funcionalitats per protegir d'alguna manera els menors, però moltes vegades els pares, els tutors, saben implementar aquestes mesures, és a dir, pot ser les competències digitals que tenen no són prou, no són suficients, no?, per conèixer aquestes funcionalitats, fer-les servir d'una manera realment òptima, no?, i aprofitar aquestes mesures. Després també sabem que els sistemes per controlar l'edat d'entrada a les plataformes tampoc són efectius. O sigui, és veritat que s'anuncien canvis, no?, i a més també les plataformes sempre estan mirant perquè és un negoci, lògicament, no?, de mantenir i fins i tot augmentar aquest volum d'usuaris que ja tenen. I llavors, clar, han de fer aquesta combinatòria, no?, sempre haurien de mirar de respectar el que diu la normativa legal, però és veritat que tenen sempre també, no?, l'ull posat en com continuar tenint aquesta massa d'usuaris connectats, perquè això implica publicitat, implica doncs millorar el seu negoci, lògicament.
De fet, Sílvia, és el que dius, no?, que el model de negoci de Meta, en Facebook, Instagram i altres serveis, depèn del temps que hi passam, el temps que passen els usuaris, perquè més visualització d'anuncis, més monetització, etc. Això al final genera un conflicte d'interès entre el benestar dels usuaris i els beneficis de l'empresa. És sostenible,
clar,
això?
Clar, clar. Aquesta part és molt complicada. Jo penso que sí, O sigui, de fet, és que les quantitats que estem parlant, no?, que tenen aquestes plataformes al darrere, són molt, molt, molt importants. O sigui, fins i tot posar una multa com és la sanció que s'està mirant, no?, en el cas de que Meta no pugui argumentar, no?, que ha posat mesures o ha implementat mesures per contrarrestar aquesta addicció, doncs són quantitats mil milionàries. Per això és un percentatge...
És com pagar una tassa per poder-ho fer.
Sí, sí, sí. I per això és veritat que doncs sí que podríem fer les coses d'una altra manera perquè el volum de negoci que tenen és molt important com per mantenir-se, no? Encara que no tingui potser tanta gent tant de temps connectada. Són empreses que tenen un poder molt gran en aquests moments, no solament per l'atenció nostra, sinó per tota la capacitat també d'influència que tenen, no? Perquè el seu missatge o els continguts poden viatjar per tot el món i arribar a qualsevol persona.
Clar. Després també a nivell sociològic, no?, es pot caure en culpar l'usuari perquè fa servir aquest servei, diguem, aquesta nova droga que és l'addicció de les pantalles. Es pot caure en això de responsabilitzar únicament a l'usuari?
Clar, aquesta és la temptació, no? Però és veritat que com a societat hem de contribuir justament a que l'usuari tingui també eines per protegir-se, no? Això que comentava abans, no? De tenir competències digitals, una educació mediàtica doncs ben desenvolupada. I no solament està el tema de la prohibició, sinó també els grups vulnerables, doncs mirar, no? De donar aquestes eines, aquesta formació específica, perquè els menors, quan arriben a tenir l'edat per entrar a les xarxes socials, tindran el mateix problema, no? Si no li donen també aquestes eines, aquesta formació, per saber fins i tot de totes les funcionalitats que tenen les plataformes, mirar de posar en marxa aquelles que millor s'adapten a les seues dinàmiques i als seus hàbits, no?, de consum, i veure que també, doncs, si tu no ets capaç, no?, de posar-te límits, d'estar consumint, també doncs marcar-te temps i desconnectar el mòbil, no?, posar aquesta mesura de ja no es connecto a internet a partir d'aquesta hora, i això clar, també t'ajuda d'alguna manera. O sigui, que hem de trobar aquest equilibri també, eh? O sigui, a la part de donar formació, penso que és clau, i sobretot pels pares, que ara mateix també doncs tenen molta por de com fer o què han de fer per garantir els drets i protegir els menors en aquest sentit també.
Clar, desgraciadament també es veuen molts pares que són addictes a aquestes mateixes xarxes socials.
Sí.
Al final és tot, és transversal en la societat. Sí, en qualsevol cas, parlàvem abans també d'aquesta prohibició d'accés a menors de certa edat, com ho han fet en països com Austràlia o inclús Espanya ho proposava. Però tu deies, per exemple, que això és difícil, no? I, bueno, proposaven també que els usuaris sabessin d'identificar amb el DNI, amb una foto del DNI o qualsevol cosa, però, clar, això també ataca el dret de l'anonimat i la protecció de dades, no? Com
la protecció de dades,
sí,
totalment.
Com pot conviure una cosa amb l'altra?
És molt complicat, és veritat, i de fet és que aquestes plataformes ja treballen amb un volum de dades personals molt elevat, no? Perquè nosaltres mateixos, sense adonar-nos, facilitem moltíssima informació en les nostres interaccions, quan nosaltres també publiquem contingut, però és veritat que és un mecanisme molt, molt complicat. A més, com que n'hi ha molta diversitat de normativa als diferents països, ara comentaves, no?, que alguns ja han sigut pioners en introduir aquestes mesures, d'altres ho estan pensant, a la Unió Europea s'està mirant d'harmonitzar, encara que sigui una edat mínima de 13 anys, o sigui, que és molt complicat, i ja saben que n'hi ha mecanismes fins i tot, no?, per saltar-se aquestes mesures i veure si pots entrar a la plataforma en un mecanisme, no?, que vinculi com en un altre país, no? No, no vull donar moltes pistes, però suposo que
claro,
la gent que en té de que, sí, de que parlo ja sap, no?, per on vaig. Però és veritat que és molt complicat, eh? I justament per això, perquè no n'hi ha un consens internacional tampoc per posar aquesta edat mínima, no?, necessària per poder fer servir les plataformes. Això és un condicionant, i després d'altre, doncs aquestes vies, no?, per validar aquesta edat, que van una mica això, no?, en contra, o en donar pas, no?, a que aquestes plataformes gegants doncs tinguin a més més dades personals nostres.
Clar. Parlaves que no hi ha una regularització a nivell global, no?, a nivell internacional, sobre aquestes xarxes socials, i que cada país o cada continent, per dir-ho d'alguna manera, està aplicant les seves. De fet, Xina, sabem que des de fa molt de temps té limitades molta connexió a lo que és l'internet global i té les seves pròpies xarxes socials. De fet, TikTok va sortir d'allí. Trobes que arribarà un moment d'algun consens? S'està arribant ara això o està molt lluny de poder-ho fer?
A veure, és el desig, no? Perquè seria molt més fàcil, no?, treballar en aquesta normativa comuna, no?, en aquest sentit, però ja estem veient que fins i tot, com comentava, no?, dins de la Unió Europea, doncs no tenim harmonitzada aquesta edat, no?, i mira que tenim un marc de cooperació important i de treballar en una normativa compartida. Doncs trigarà això, eh? Trigarà. I més perquè alguns països, com Espanya, no?, el Regne Unit, doncs fins i tot estan avançant més, no?, que el mínim que està posant la Unió Europea. Llavors és veritat que terminar tots en aquest consens serà complicat, i més perquè tenim països, no?, en unes singularitats, com comentaves, no?, el cas de Xina, que a més té les seves pròpies plataformes, que moltes vegades, com el cas de TikTok, doncs mira, van sortir, no? d'allà i han tingut un èxit mundial en unes dinàmiques molt concretes que, a més, doncs han anat la resta de plataformes també incorporant justament per afavorir, no?, aquesta capacitat d'atracció i manteniment de l'atenció de l'usuari, no? Ja saben, els vídeos de curta durada doncs són molt característics d'aquesta plataforma TikTok i la resta ha mirat d'incorporar-los perquè la gent volia, no?, o li agradava consumir això.
Sí. D'altra banda, també sembla ser que aquestes plataformes, tant de missatgeria com de xarxes socials, a vegades tenen més poder dissuasori que el propi Estat i els mecanismes del poder de l'Estat, no? I m'agradaria posar d'exemple, amb això que dèiem de la regularització que va voler fer el govern espanyol, que el febrer jo vaig rebre un missatge de Telegram que posava, de Telegram, de la pròpia aplicació. El gobierno de Pedro Sánchez está impulsando nuevas regularizaciones peligrosas que amenazan vuestra libertad en Internet. Anunciadas ayer mismo, estas medidas podrían convertir en España en un estado de vigilancia bajo el pretexto de protección. Això que ve de la pròpia plataforma.
Sí, sí. És que tenim dues qüestions, eh? O sigui, d'una banda, és el tema de fer servir la paraula prohibició, això ja genera, no?, un rebuig inicial, sí, perquè té moltes connotacions, no?, de limitacions de les llibertats, dels drets i de més. D'altra part, doncs arribar a tenir una visió paternalista d'Estat, no?, que ens ha de protegir, i jo doncs tinc autonomia, no?, perquè ha de venir a protegir-me ningú. I d'altra, està també la qüestió que és veritat que la missatgeria instantània doncs té un plus, per dir-lo d'alguna manera, de credibilitat, justament perquè funciona arribant un missatge molt directe, molt dirigit a tu, no?, al teu telèfon mòbil. I clar, genera aquesta individualitat, no?, de la conversa, de la comunicació, i doncs això, genera molta més credibilitat, confiança, clar, i et sentes com molt més interpel·lat, no?, per aquest tipus de missatge que pot ser per una notícia que surt a un mitjà de comunicació, no?
Totalment.
I moltes vegades aquests missatges de Telegram i WhatsApp, a més també, doncs després generen una conversa dins dels grups mateixos, no?, dels usuaris de WhatsApp o d'Instagram, de Telegram, perdó, que tots tenim, no?, grups de confiança, com familiars, amics, i potser entra la conversa més propera, no?, més de proximitat en aquestes persones en les que tens també aquest plus de confiança, i la seva opinió té molt més impacte, potser, no?, que un titular.
Després hi ha l'altra cara, no?, de les xarxes socials, que són també aspectes positius, com és la informació, que hi ha molta desinformació, però hi ha mitjans de comunicació i pots consultar-los, l'aprenentatge, la creativitat, i a més, avui en dia, si tens un ofici liberal, alguna mena de negoci, si no estàs a les xarxes socials, si no estàs a Instagram, sembla que no existeixes. Com es pot conviure en poder consultar aquesta informació, no?, aquest aprenentatge, aquesta creativitat, i no caure en aquestes dinàmiques d'addicció d'Instagram?
Clar, doncs mira, parlava abans del tema de l'educació. Hem de tenir una formació i una educació mediàtica que ens doni aquestes habilitats, no?, i competències digitals. D'altra, també, jo penso que donar molt de suport, reforçar, fer molt forta la part ètica també dels professionals de comunicació que treballen a les xarxes socials, no?, per contribuir també a un consum i a una generació de continguts, doncs, que vagin més, no?, per la part aquesta informativa, també d'entreteniment, però de mirar de desvincular-nos, no?, d'aquestes tendències que generen aquesta addicció, aquest tipus de consum i de consulta més compulsiva. I penso que com a societat també podem fer moltes coses en aquest sentit i fent servir també aquestes mesures que n'hi ha, però que moltes vegades doncs no coneixem, no?, també de reportar continguts quan doncs siguin continguts això de desinformació, que generin conseqüències a determinats col·lectius, no? O això, no? Tipus de polarització també, de no entrar i contribuir en aquesta generació de missatges radicalitzats. O sigui, com a societat també, però això passa, entre altres coses, per la part que comentava d'educació i de formació.
Clar. Hem parlat amb Sílvia Martínez, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
A vosaltres, un plaer.